És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Doncs fixeu-vos que passen els dies que gairebé no ens adonem, eh? Acabem de canviar de mes, primer programa del mes d'octubre, primera entrega d'aquest mes del nostre espai històric, de les coses de Palamós que cada dilluns ens acosta en Gavi Martín. Què tal, Gavi? Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Tu fixa't, ara que fa 4 dies que hem deixat enrere l'estiu amb aquestes aigües paradisíaques, amb aquests paisatges que tenim en aquesta època de l'any, tu et pots imaginar en ple mes d'agost una batalla naval davant les costes de Palamós?
Bueno, si es feia de nit, que fa més fresqueta, potser sí, no? Suposo que t'estàs referint a la batalla de les formigues.
La famosa batalla de les formigues, que van ser batalles.
Les famoses, exacte. Clar. De fet, van ser 3, el que passa, la gent suposo que coneix la més significativa, la més important, però és curiós com una batalla tan decisiva i tan important, fins i tot per l'expansió de la Corona d'Aragó, doncs va tenir lloc en uns illots que són gairebé 4 roques, on la gent anava a pescar una mica de corall, una mica de musclos i poca cosa més. Però bé, què farem? Són les nostres roques, ara avui en dia compartides per la Generalitat entre Palamós i Palafrugell, però aquelles roques són testimoni, no?, van ser testimoni d'aquesta gran batalla.
Això és el que t'anava a preguntar, si entre aquestes batalles s'hi comptava també la, entre cometes, batalla legal que tenen a Palamós i Palafrugell per saber de qui és aquest territori.
No, jo crec que en aquells temps no es contemplava, perquè a part, tenint en compte que aquella època la costa palamosina no arribava fins allà. Tots aquells terrenys pertanyien a Santa Eugènia de Vilaromà, el que avui és Sant Joan, encara no hi havia annexió de pobles.
Molt bé, Gavi, doncs avui parlarem de les batalles de les Illes Formigues, però primer hauríem de contextualitzar una mica el moment històric d'aquella època, a finals del segle XIII, 1285. Quin era una mica el marc històric que va generar aquestes batalles?
Bueno, el marc històric palamosí, per començar, va ser prou important, perquè va ser el moment del regnat de Pere II el Gran, i pocs anys abans, gairebé poc menys d'una dècada abans de la gran batalla de les Formigues, hem de recordar que el 1277 es refunda, diguem, o es fa la carta poble del port de Palamós. De fet, ja és un lloc que ja existia, però que el rei va concedir una sèrie de privilegis perquè la gent vingués a habitar a la zona portuària de Palamós, perquè realment interessava tenir un port fort i un port important aquí, eh? Doncs aquest rei, Pere II el Gran, que va fundar Palamós, doncs, de fet va ser coronat als 36 anys, de fet en aquella edat ja era gran, per ser coronat, i va regnar entre 1276 i 1285. I durant aquest temps, doncs realment va ser un rei autoritari, arreujat, bel·licós, i va bastir un projecte polític que realment pretenia ser molt més ambiciós que el del seu pare, el gran Jaume I, que paraula en el conqueridor. Però el seu fill realment va ser molt més ambiciós en quant a l'expansió de la corona pel Mediterrani, i no va vacil·lar a enfrontar-se amb enemics molt més perillosos i més grans, com en aquella època ho eren el regne de França o inclús el regne de Nàpols o el propi papa, en aquell temps. I bueno, diguem que tot això va començar una mica quan el rei Pere el Gran, quan encara era príncep, es va casar amb Constança de Sicília. Era la heredera o la filla del rei de Sicília, però sembla ser que aquest territori, aquesta gran Sicília, que era un país important en aquell temps perquè era el gran proveïdor de blat a Europa, doncs sembla ser que el rei de França, Carles I d'Anjou, doncs va acabar conquerint Sicília, matant el pare de Constança de Sicília, que era Maufret I de Sicília, i es va quedar una mica amb aquelles terres. Sembla ser que Pere II el Gran ja havia posat els ulls a Sicília, i de feia anys abans ja es veu que va recaptar tota una sèrie d'arbres a l'Empordà, sobretot de la zona de Castelló d'Empúries, per preparar una gran flota per invadir la illa siciliana. Però els sicilians preferien també estar sota l'auspici de la corona aragonesa que no pas sota la corona francesa. Per tant, tot va començar el 1282, quan el dia de Pasqua, allà a Sicília, doncs uns soldats francesos, sembla, o explica la llegenda, que van voler escorcollar dues dames sicilianes sortint de missa. Sembla ser que es van propassar una mica més del compte escorcollant aquestes dames, i els sicilians enrabiats van aixecar-se fent una revolta, que és el que coneixem per les vespres sicilianes, que fins i tot ha estat representat en òperes, òperes conegudes. Davant d'aquesta revolta, els sicilians van demanar ajuda als catalans i els hi van faltar cames per arribar-hi, perquè tenien realment preparada una flota. Què va passar? Va arribar Pere el Gran amb el seu gran estol a Sicília i va conquerir Sicília i va fer foragitar els francesos. Això va indignar el papa, que era en aquell cas era Martí IV, perquè era un papa, diguem, francès. Havia estat imposat per Carles d'Anjou i era un moment en què, diguem, França controlava bastant el papat. I el que va fer el papat és, enrabiar, doncs va excomunicar a Pere el Gran, és a dir, li va retirar la fe catòlica, diguem, Què passava? Doncs que la corona d'Aragó no podia tenir un rei no cristià, un rei que havia estat excomunicat. I al papa no se li va acudir res més que va imposar un nou rei per la corona catalana-aragonesa i va dir que Felip III de França anés tranquil·lament i prengués, doncs, les terres catalanes i els apassés el regne de França.
Fent una creuada.
Fent una creuada. Què volia dir fer una creuada? Clar, no era una invasió normal i corrent, perquè amb una creuada doncs es donava, diguem, permís per cremar esglésies, violar monges, destruir convents, fer moltes barrabassades que una guerra convencional, la cavallerositat de l'època, no permetia. Per tant, ja només mira la importància de l'excomunicació i el càstig que volia donar realment el papa per aquesta enrabiada, perquè realment el papa també tenia interessos a la zona de Nàpols i a la zona de Sicília. Vull dir que tot, en el fons, no era qüestió de fe, sinó realment eren qüestions econòmiques. El que va passar és que inicialment els francesos van entrar pel Coll de l'Albera, van entrar a prop d'uns 30.000 homes, que tenien en compte que era una creuada. Això no volia dir que tots aquests 30.000 homes fossin francesos, sinó que també hi havia anglesos, perquè recordem que tota la part, diguem, més oest de França estava encara ocupada per anglesos, i tota aquella part de Gascunya estava dominada per famílies angleses. Després també aquest exèrcit estava composat per pisans i genovesos, que van també oferir galeres i estols, vaixells per atacar i conquerir la corona catalana-aragonesa. Sembla que van entrar força ràpid pel Rosselló i van posar setge a Girona i la flota va anar avançant i va conquerir amb facilitat Cotlliure, van atacar Cadaqués, van prendre Roses, Palamós i fins a Sant Feliu. I dintre aquest marge, aquesta zona de l'Empordà, doncs tot el seu estol, la tropa de vaixells creuada, doncs es anava movent amb certa facilitat. Mentre que les tropes terrestres van posar setge a Girona i realment va ser un setge llarg, però finalment Girona va caure i diguem que van controlar tota la part nord de Catalunya. Realment, com que hi havia un estol important de vaixells i un exèrcit gran, semblava que el seu avanç havia de ser imparable. Semblava que no trigarien gaire en poder avançar fins a Barcelona. Però llavors esdevindrien mica en mica els fets de les batalles de les formigues, perquè sembla ser que davant d'aquest primer atac van aconseguir enviar un missatger per alertar l'estol català que es trobava, que era comandat per Roger de Llúria, i que es trobava encara a Sicília. Havien acabat de fer l'invasió de Sicília i encara eren allà. Llavors, tenint les notícies, aquest estol català va inflar les veles i es va dirigir cap al Principat per mirar de posar fi a això.
Has parlat de Roger de Llúria, personatge clau en aquestes batalles com el mirall de la flota catalano-aragonesa.
Fonamental. Primer, fins i tot té una gran vida, que va ser corsari, va ser pirata, va ser el Mugàver, això també va estar relacionat amb els creuats, va ser tot un personatge el qual es va convertir per mèrits propis en el mirall del rei, a més tenia la flota catalana, vull dir, fonamental. Hem de pensar que les flotes d'aquella època no són com les del segle XVIII, que podien moure 3.000 o 4.000 vaixells en unes grans batalles. No, estem parlant d'una flota, en aquell temps una flota important, però ja podia estar composada per 80 vaixells, 80 galeres. Per tant, vull dir, estem parlant de batalles considerables al mar, però no arribant a aquelles batalles èpiques que recordem de les guerres napoleòniques, ni molt menys. També hem de pensar que la població a Europa en aquell temps era molt, molt, molt inferior. Difícilment Catalunya devia arribar al mig milió d'habitants, tot el Principat, vull dir, perquè en tinguem en consideració.
Molt bé, doncs ja tenim l'estol català tornant cuita corrents des de Nàpols per fer front als invasors francesos. Què passa aleshores?
Bueno, doncs que lògicament aquest estol requeria el seu temps, n'estava els seus dies per tornar a Catalunya i mentre els francesos anaven avançant. Però sembla ser que el 28 de juliol hi va haver ja una primera batalla. Però dius, qui va lluitar en aquesta primera batalla? Doncs bé, aquí a Catalunya què havien quedat? Havien quedat els corsaris, i galeres, corsàries catalanes. I es van ajuntar sota el comandament de dos almiralls, també importants de l'època, que eren Berenguer Mallol i Ramon Marquet, doncs que aquí hi ha certes discrepàncies en diferents historiadors, no sabem el lloc exacte, però també tendeixen a situar aquesta primera topada, aquesta primera batalla, entre les formigues i roses. Aquí no sabem ben bé quin lloc indeterminat d'aquesta costa. Sembla ser que 11 galeres van aconseguir reunir 11 galeres corsàries catalanes i mentre estaven remuntant la costa es van trobar amb 25 galeres franceses. Doncs es veu que l'efecte sorpresa provocat per aquests corsaris catalans i perquè els vaixells estaven replets de ballesters, que en aquell temps els ballesters catalans tenien molta, molta fama, doncs van aconseguir fer-se la victòria. No només això, sinó que van aconseguir capturar els vaixells. Això volia dir que el gran estol de vaixells francesos que de fet superava doncs, els 140 o estava entorn als 140, doncs quedava menguat perquè ja van perdre 25 vaixells en aquesta primera batalla.
De fet, aquesta va ser una constant al llarg de les diferents batalles de les formigues, que era la superioritat en nombre de la flota francesa, no?
Sempre, però es veu que la perícia i la perícia dels ballesters i la perícia dels navegants i en el combat, doncs els catalans en tot moment van saber superar la flota creuada i això realment va marcar el destí de les batalles. Bueno, després d'aquesta primera trobada, els francesos havien perdut 25 galeres, però encara tenien altres 115 galeres, que sabem que unes 25 encara estaven a Roses, 60 estaven a Sant Feliu, i la resta es veu que anaven fent el trasllat, navegant constantment, transportant queviures entre Aigües Mortes i Marsella i l'Empordà. Perquè, clar, aquestes tropes terrestres que anaven avançant els havies d'anar lliurant...
Subministrant.
Exacte, anar subministrant que viure, si no, era impossible. Sense un bon subministrament, qualsevol guerra fracassa.
Què més va passar?
Bé, doncs que l'estol de Roger de Llúria, composat per 40 galeres, doncs va arribar a Barcelona i amb les notícies d'aquesta primera batalla que havia tingut el 28 de juliol, doncs es van animar i van començar a remuntar la costa per trobar-se amb l'estol francès. Fixeu-vos que eren 40 galeres, per tant, encara la inferioritat de l'estol aragonès era important. Bueno, van remuntar, fins que van passar la costa palamosina i es van trobar doncs, que l'alçada de les Illes Formigues els hi va fer de nit i van creure que era un bon lloc per esperar la flota. I llavors Roger de Llúria va ordenar doncs, ancorar els vaixells i mirar d'esperar allà reserats mentre es fes de nit, esperant que passessin els vaixells de subministrament francesos. Es van camuflar doncs, entre les Illes Formigues, tothom que conegui aquella zona, el Cap de Plana, Escala Estreta, imaginem doncs, aquell escenari no, de vaixells allà ancorats, doncs, gent que segurament hauria fet terra per acabar de preparar coses, preparar a descansar, fins i tot per què no omplir una mica d'aigua a la Font Morisca, que la tenien allà a prop. I bé, van esperar la flota que feien l'enllaç amb Sant Feliu de Guíxols. Es veu que ja que el 28 d'agost, per això dèiem un dia de calor de dia, però afortunadament suposo que de nit més fresca i més a la mar, doncs 85 galeres creuades, dic creuades perquè està format per francesos, recordem pisans i genovesos, que sempre també els genovesos havien estat tradicionalment bastant enemics dels catalans. Doncs aquestes 85 galeres creuades doncs, van anar baixant i es van trobar a l'alçada de les Illes Formigues amb les 40 galeres de Roger de Llúria i unes altres que se'ls havien afegit d'aquests corsaris dels quals havíem parlat. Roger de Llúria llavors, al trobar-se amb un estol superior, va pensar una tàctica. És que normalment les galeres tenien un petit far a popa del vaixell i ell va creure convenient que en lloc d'encendre un far per aparentar no? Inclús aquest mecanisme de defensa que tenen molts animals que s'inflen per semblar que són més ferotges, doncs per emparentar que hi havia un nombre superior de vaixells, va ordenar que cada galera encengués 3 fars. I llavors es van salpar, es van llançar a la mar i van interceptar les galeres franceses. Clar, això de nit, imaginem els francesos veient aquella mar tota plena de lluminàries, doncs devien pensar que la flota era molt superior a la que realment era. I llavors, davant d'aquest estol, doncs els francesos van continuar avançant, però es van veure sorpresos que els catalans van anar directes a l'abordatge i es van apropar. I l'efecte sorpresa dels catalans van ser els ballesters, que van tenir molta perícia a l'hora d'atacar la gent que hi havia coberta, i ràpidament van vestir els vaixells, de tal manera que el grup central de vaixells, que era el més important, composat per 54 galeres franceses, va quedar absolutament aniquilat, i totes les galeres preses, vull dir, totes, van fent totes les galeres sense cap, que se'ls espatllés cap, gairebé. El segon grup de galeres, que era composat per 15 galeres pisanes, doncs van quedar embestides i llançades contra la costa, tota la costa de Calestreta, de Cap Roig, van anar a trencar-se allà, i moltes després, fins i tot es van cremar dies després, les restes que havien quedat. I les 16 galeres que composaven el grup de genovesos, mig espantats, doncs van decidir fugir, mar obert, i escapar. De tal manera que aquest dia va ser un dia gloriós, perquè en poques galeres van, en seguida Roger de Llúria va destruir un estol tremendo.
Perquè aquesta seria la batalla principal, podríem dir, però encara ens quedaria una seqüela, una tercera.
Exacte. Què va passar? Doncs un cop destruït el gruix de l'exèrcit, recordem que quedaven 25 galeres arroses, i Roger de Llúria ja realment amb superioritat es va plantar a la badia de Roses a pocs dies després, destruint completament les galeres franceses, ocupant Roses, i llavors ja va fer descarregar totes les tropes, tots van baixar a Roses per dirigir-se al coll de Panissars, on es van juntar amb altres tropes catalanes, i en allà doncs ja castigar de manera terrible i dura les tropes franceses que van fugir de Girona.
Castigades ja per la pesta, en aquella
castigades
època.
Ja per la pesta i molt menguades, i ja amb un Felip l'Ardit, el personatge francès que comandava aquesta invasió, ja cadàver, vull dir que se l'emportaven. I el van esperar, i fins i tot amb la mateixa retirada es parla de que van, no només van humiliar, sinó que van perseguir i van matar a tropes ferides, i perquè recordessin que no podien tornar a envair, diguem, amb aquesta facilitat a l'Empordà.
Gavi, abans d'acabar, i ja ràpidament, quines van ser les conseqüències que va tenir aquesta important victòria militar?
Bueno, doncs l'important és que un regne tan important i amb un interès per expansionar-se, que era França, que recordem que de fet de dècades abans ja havia guanyat la batalla de Muret i havia impedit a Jaume I expansionar-se cap a Occitània i havia recuperat tot el sud de França, doncs aquest regne francès volia continuar avançant fins al sud, i gràcies a aquesta batalla, la batalla de les Formigues, doncs es va frenar, i realment la Corona d'Aragó va convertir-se a partir d'aquell moment en una gran superpotència, perquè s'havia realment enfrontat a França, aparentment un país molt més poderós i bèl·licament molt més poderós que en aquell temps la Corona d'Aragó, doncs va suposar realment un fre per l'arribada dels francesos. I bé, va ser tan important que potser si haguéssim perdut aquella batalla, poder ara estaríem parlant en francès, tu i jo. Imagina't realment l'important que va ser la batalla de les Formigues.
Doncs podria ser efectivament la batalla de les Formigues, de la qual n'hi ha una placa al mateix illot,
sí,
principal, només
ho recorda. Sí, hi van col·locar una placa commemorativa. Sí, sí, sí. Hi han escrit diversos articles recordant, i gràcies a les cròniques de Montaner o Bernat Desclot, sí, sí, la coneixem molt bé.
Un episodi històric important, sens dubte, que avui hem volgut recordar aquí en el Coses de Palamós. Gavi Martín, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.